Polla, que surt de la grada i toca un o dos jugadors. I el Barça s'ha de defensar d'això, o sigui, perquè això és fruit d'una provocació de Neymar inicialment i després de Messi en una celebració, i sobre si la discussió ha de ser si Enzo Pérez ha de rebre una targeta vermella o no, això no existeix, sobre si Suárez, el Mario Suárez, ha de ser expulsat per les dos o tres entrades violentes que fa, no existeix. Només existeix un gol en fora de joc i la provocació de jugadors del Barça que fan que s'està dient, és que vosaltres feu que tirem l'ampolla. El focus està mal posat, i aquest focus, o sigui, nosaltres perquè vivim aquí...
I encara que s'equivoquin només a favor del Barça, res no justifica
no, tampoc agredir... Sí, però és que nosaltres vivim aquí, d'acord, està molt bé, i tenim un altre tipus de discurs, un altre tipus de debat, però és que fora d'aquí no hi ha cap debat, no, o sigui... Si intentes justificar justificar, i et parlo d'això, si intentes justificar d'alguna forma el plantejament del Barça, i si dubtar del penal d'un Titi, dubtar de qualsevol cosa i tal,
farsa, crec que era la portada avui d'alguns diaris allà.
Sí, no, però jo et dic en el gran nivell del focus, en les grans emissores i en les grans televisions grosses, diguéssim, això no hi ha cap dubte, perquè alimenten contínuament aquesta mena de villarato instal·lada per minusvalorar el millor futbol de la història que s'ha fet a la Lliga. Mm-hmm. Aleshores, qualsevol oportunitat que tenen, el que fan és aquesta minusvaloració del Barça. I el problema real, jo crec que és sobretot el focus.
Disculpa'm, Santi, perquè tinc el Damià València, que encara estava esperant a la zona mixta, i em diu que surt Javier Tebas, el president de la Lliga de Futbol Professional. Dami.
Bona nit de nou, i li agraeixo la deferència, com sempre, al president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas. A estas horas es tarde, Javier, pero bueno, aquí seguimos todavía, ¿no?, teniendo algunos compromisos. Buenas noches.
Sí, aquí estamos. Buenas noches a todos los
oyentes. Bueno, ¿cómo ha ido esta gala? Imagino que contento, que satisfecho, con algunas ausencias. Ahora comentamos, pero un primer balance en general.
No, muy bien, ¿no? Yo creo que cada año la gala va adquiriendo, que nosotros buscábamos mayor repercusión y que sea una gala del fútbol profesional español, ¿no? Yo recuerdo la primera gala cuando empezamos hace 3 años, la retransmitieron 40 países y hoy se retransmite en directo a 180 países, ¿no? Ahora he pasado unos datos que estaba viendo de, pues la gala está en topic en muchísimos países, ¿no? Desde el mundo árabe, en Nigeria, en Sudáfrica, en Francia, por ejemplo, en Portugal, pues yo creo que es un evento importante de una forma diferente de también la Liga Española, ¿no? Un poco más que yo creo que también es para acercar a otro tipo de seguidor que no vea el fútbol, pero bueno, que vea que también sabemos hacer otro tipo de cosas, ¿no?
Hablamos un momento de los premiados, porque ya estoy viendo algunos titulares en Twitter y algunas portadas de mañana que hablan los premios del Atleti, que quedó tercero el año pasado, ¿no? Para aclarar, la mayoría de premiados los votan los propios jugadores, entrenadores, etcétera, pero claro, resulta curioso que el Barça que ganó solo se lleva, bueno, Suárez en la Liga World Player, pero solo se lleva un premiado que es el mejor delantero, que es Leo Messi, pero el mejor jugador Griezmann, incluso el portero, defensa, entrenador, se lo lleva al Atleti. Es curioso, ¿no?
No, yo no lo veo tan curioso. Vamos a ver, aquí cada año siempre hay polémicas con todo, ¿no? El primer año que nos habíamos inventado el premio Cristiano Ronaldo. El segundo año que el Atlético Madrid no se llevó nada y que se lo llevó todo el Barça. Y este año parece ser que todos los... No, mire, eso es el tema de los jugadores. Y luego, el argumento que el Atlético Madrid quedó tercero, ¿no? Estos premios se votan a final de temporada, ¿no? Y no olvidemos que el Atlético Madrid quedó tercero, pero quedó descolgado de ganar el título la penúltima jornada, ¿no? Y fue finalista en la Champions, cosa que no fue tampoco... No fue el fútbol con Barcelona, ¿no? Y también votan los jugadores, votan los vestuarios justo en el momento. Salvo dos premios, uno es el de Mao y el de mejor jugador que hacemos con el tema de Coxman, de Media Cox, perdón, pues entonces los demás, y eso es lo que han votado los jugadores. Yo tengo que decir que quedan muy empatados en los votos de los jugadores, ¿eh? No, aquí no nadie gana arrasando, ¿no? Salvo, yo creo que fue el año pasado lo que ganó Messi, que sigue ganando a Pogullán, ¿no? Pues los demás son bastante. Este año también ha tenido una buena condición de voto de gracias a todos los Simeone, por ejemplo.
El comentador donde ha sorprendido, por ejemplo, que no esté Luis Enrique, que era el campeón, ni nominado.
Pues no,
Berizzo y Marcelino.
Sí, pues son, y son los propios jugadores.
¿No? Como Zidane.
No, tampoco está Zidane, ¿no? Pues son, ahí son los propios jugadores, ¿no? Yo creo que lo valoran ellos. Pues, claro, también los jugadores tienen... ha visto pues los partidos que ha podido enfrentarse contra ellos porque a lo mejor no ven tanto fútbol como vemos los periodistas o vemos los dirigentes, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, somos lo que han decidido, ¿no?
Le pido máxima sinceridad en esta respuesta. ¿Le ha molestado que el Barça no haya traído representación de jugadores, presidente?
Hombre, a mí me hubiese gustado contestado. Mira, el tema de molestar no lo valoraré la semana que viene, ¿no? Y así lo estoy manifestando, ¿no? No, yo creo que el problema de eso, de no haber venido para mí, pues deben pensar los jugadores o el club, ya veremos los motivos, no he querido ni andar ni hablar con el presidente Bartomeu de ese problema, que bueno, que si han podido estar, pues a lo mejor puede ser una falta de respeto con al resto de sus compañeros, ¿no? Al resto de clubes, ¿no? De la liga, ¿no? Que todos hacen el esfuerzo por estar, incluso grandes jugadores que no están premiados tienen que estar, ¿no? Porque bueno, yo creo que la liga es un tema colectivo, que todos nos tenemos que dar cuenta que trabajamos para que, en este caso, yo siempre trabajo para los jugadores, aunque parezca mentira, porque al final todo lo que podemos ingresar más en televisión, la gran mayoría va a los salarios, y tienen que darse cuenta que deben intentar colaborar en estos eventos que son importantes.
La conversación que ha tenido hasta un rato charlando ahí con Bartomeu, que se han hecho la foto posando con la ¿le ha comentado algo sobre este tema?
Bueno, estábamos hablando de la gala y que procura que vengan todos los jugadores. Yo creo que es un tema que ya profundizaremos, porque yo hoy no me quiero quedar con esa polémica, ¿no? Porque si no, nos quedamos siempre que si el premio inventaba a Ronaldo, que si el Atlético de Madrid, ya no será que han venido muchísimos, ¿no? El Atlético de Madrid ha traído muchísimos jugadores también, de los que estaban premiados. Yo he visto muchos jugadores de otros equipos en la gala, pues bueno, con eso yo me quedo con eso, ¿no? Luego ya analizaremos con el presidente Bartomeu en lo que ha sido y el problema, y ya veremos cómo lo resolvemos, porque bueno, suele pasar que cuesta, yo entiendo que a los jugadores pues les cuesta, pero tienen que tener esto. A veces se juegan los partidos 90 minutos, pero esta liga también hay que hacer otras cosas.
Bueno, estamos ya todos cansados, ¿no? Ha sido un día largo, pero evidentemente tengo que preguntarle por lo que pasó el sábado en Mestalla entre el Valencia y el Barcelona. Antes ya ha insinuado al entrar aquí en el Palacio de Congreso un poco que no le gustó la actitud de algunos jugadores, pero que lo que le pareció fatal fue el botellazo, ¿no? Un poco su línea va por ahí.
Evidentemente, yo creo que el hecho más grave que ocurrió el sábado fue el botellazo a un jugador de fútbol con Barcelona, eso. Solo puede ser, eso. Y además es la imagen que se ve muy internacional, ¿no? Que nos hace muchísimo daño cuando somos un país, yo creo que somos líderes en la lucha contra los ultras en el fútbol. Y de hecho, hay que ver que esta semana los equipos que han venido de Champions, como el Legia de Varsovia o el Ajax en Holanda, líderes con los ultras, hemos vivido una Eurocopa de auténtico desastre. La temporada pasada incluso en partidos de Champions de fútbol con Barcelona hubo algún problema de violencia. Pues bueno, hay que destacar que eso no puede ocurrir. Es un hecho aislado, y además destacaría que el Valencia ya ha identificado al aficionado y que incluso, pues bueno, le consta que lo van a expulsar de por vida, ¿no? Como no puede ser de otra forma, ¿no? Pero bueno, eso es lo más grave. No, pues bueno, hay ciertas conductas de jugadores de fútbol Barcelona, pero que están muy inferior al hecho de la botella, que a mí no me ha gustado, ¿no? O sea, nada más, yo creo que no ha gustado ni a mí, ni yo estoy convencido, ni a jugadores, ni a aficionados de fútbol Barcelona, ¿no? Esas conductas tenemos que intentar evitarlas, ¿no? Yo entiendo el calentón del partido, un partido tenso, complicado, difícil, y claro, pues en el momento que se marca el gol, pero bueno, hay que tratar de evitar esas conductas, porque los jugadores son ejemplo de la sociedad y tiene que ser un ejemplo de la sociedad, ¿no?
¿Tiene que provocar en ese momento los jugadores?
Bueno, el provocar es un tema subjetivo, ¿no? El del frente es el que se puede sentir provocado, ¿no? Depende del carácter subjetivo de la persona, ¿no? Pero no es una conducta agradable, y yo creo que ya veremos si yo no, desde luego, no se tira la botella por la provocación, sino se tira porque es un gamberro que no puede tirar. Pero
estás mirando 90 celebrando el gol ahí, ¿no?
Sí, pero esas son las cosas que tenemos que darnos cuenta. Yo entiendo, y ya lo he dicho antes, que entiendo que están calientes, que fue un partido muy complicado, que se les puso una vez después para arriba, a veces no, que les fue difícil el partido para el Barcelona, y entiendo ese calentón, pero tenemos que intentar cuidar esos calentones porque no es pues bueno, y yo creo que ahí están las imágenes, o sea que no. Y por desgracia o por bueno, para el fútbol se va a todo el móvil y se sabe lo que se dice, lo que se deja de decir, que es un problema. Porque yo ya lo he dicho, se lo he dicho a algunos operadores de televisión, que muchas de las cámaras que hay, que si se dedican a grabar a un jugador, a ver si le coge un vocabulario, no les voy a dejar grabar más, porque yo entiendo que los jugadores tienen calentones y son igual que yo las tengo en mi despacho, igual que las tienes tú en la emisora, y claro, si tienes una cámara grabándote todo el rato, pero lo que pasó y al final tenemos que intentar evitarlo.
Por último, una última cosa. Lo que pasó es de cierre de estadio. ¿Habría la posibilidad de cerrarlo, llegado el caso, una vez estudiado?
Hasta que no sea reincidente, no sé qué es un estadio. Simplemente no reincidente en este tema en un periodo de hace un año, por lo tanto, no es cierre de estadio.
O sea, que dos veces lo mismo, sí.
Sí, sí, no ha prescrito, ha caducado la sanción en ese espacio, sí podía llegar a un cierre. Veremos, también hay unas atenuantes de que hace tiempo que no ha pasado nada en el estadio. En Estadia, que han identificado al agresor, que el público de alrededor no siguió la acción, es un hecho muy aislado, ¿no? Que a veces se detectan 20 después, ¿no? Todo eso se analiza, ¿no? Yo creo que ni mucho menos el tema de cierre del estadio.
Tenemos pendiente una conversación para hablar más de fútbol, no de cosas tan candentes que han pasado hace dos días. Ya un día de estos días ya le llamamos y hablamos con más calma. Muchas gracias.
Muy bien, buenas noches.
A ver, te vas perdiendo la de la Javier, però pareix que hagi arribat bé el so a Roger, perquè estàvem en una sala una miqueta tancada.
L'hem pogut escoltar bé.
Perfecte, doncs aquestes són les explicacions de Javier Tebas, que ja se l'emporten cap a un altre set informatiu, perquè l'activitat del president de la LFP és molt intensa la nit d'avui.
Doncs excel·lent feina, Dami, en aquest formiguer que era la zona mixta d'aquesta gala de la Lliga de Futbol Professional. Si no em dius el contrari, anirem tancant la paradeta ja amb aquesta gala.
Perfecte, sí, sí, jo crec que ja està tot venut amb la presència de Javier Tebas, que és pràcticament l'últim protagonista, perquè tothom ha anat marxant, l'expedició del Barça i també de l'Espanyol inclosa, que es trobaran demà a Tarragona per dinar, així que jo crec que quan anem sortint d'aquí pràcticament el Palau de Congressos de València ja anirà tancant les portes.
Doncs vinga, Dami, a descansar, moltes gràcies, bona nit.
Vinga, gràcies, Roger, bona nit.
Deixa'm afegir, Roger, que Raúl González ha dit al Larguero que s'ha de tenir una mica més de compte amb les celebracions. Parla de Messi. Per tant, entenc que...
Què ho diu per ell, quan va demanar...
Silenci al Camp Nou.
Silenci al Camp Nou.
Sí, sí. És curiós que havent fet això, digui aquestes paraules, Raül.
És que el problema és el focus, ja torno a dir-ho. És que això és el que no té cap mena de sentit. Home, està bé, digues, a veure, sí, seria... sensacional que cap jugador, no, es dirigís a la grada. Jo això estic d'acord, i si es pot fer, home, jo crec que és com tot, o sigui, les atenuants, és el darrer segon en què marques un gol, en què t'estan dient absolut, o sigui, amb uns jugadors amb un nivell d'adrenalina alt, o sigui, també és... Una altra qüestió és, molt bé, però posem el focus en això, d'acord, i amb el porter, anant a dir-li a Messi, passar-se un minut dient-li a Messi, escolta, ja te paré uno, ja te... I això, aquesta conducta, és susceptible de posar el focus o no? Perquè sí, tampoc l'he vist a Cabiol.
Mario Suárez destrossant el punt de penal, però això què és?
Sí, sí. Són moltes coses les que van passar a València, però són gairebé ja tres quarts d'una, ja anar acomiadant la tertúlia, que tinc aquí encara el Santi, el Xavi, l'Ernest, m'hi passaria molta estona, però si no, encara farem salat. Santi, Xavi, Ernest, moltíssimes gràcies, us espero la setmana que ve.
He trobat allò que deia l'ABC de la foto dels jugadors del Barça en la celebració, Seis cabezas en busca de una botella. Hòstia. Titular de l'ABC, Seis cabezas en busca de una botella. Doncs... Imagina't si canviem el focus.
Mare meva. Déu-n'hi-do amb aquest titular. Com deia, acomiadem la tertúlia i pràcticament Molló ens acomiadem nosaltres preventivament perquè ens espera un antitertulià avui de por.
Hola, filla.
Papa.
Digue'm.
Sabies que condueixes la tercera marca més fiable, que ha sigut tres vegades cotxe de l'any a Espanya, que és ja cinquè fabricant mundial i que me n'aniré a viure amb el Lluís?
La cinquena marca mundial?
Després de 25 anys amb tu, a Hyundai ens encanta seguir sorprenent-te. Descobreix l'edició especial 25 aniversari de Hyundai a Espanya.
Xarxa de concessionaris de Barcelona.
Peligro y en la calma y
yo te amo cuando gritas, cuando callas.
Te amo tanto.
Si t'has enamorat d'un Smart, aquesta és la teva millor oportunitat per dir-li-ho. Vine al teu concessionari Mercedes-Benz durant les Smart Lovers Dates del 20 al 30 d'octubre i gaudiràs d'unes ofertes tan especials que segur que en sortiràs amunt.
Smart Center Auto Beltrán, a Barcelona, passeig Sant Gervasi 39 i passeig Bonanova 13.
Sabem que t'agraden les coses ben fetes, que ets exigent. Nosaltres també. A Tuxal cada dia treballem per assolir un objectiu. Oferir-te una xarxa de transport públic eficient i de qualitat. Una flota amb vehicles cada cop més sostenibles. Formació per una conducció eficient i còmoda. Compromís de puntualitat, seguretat, fiabilitat, confort i accessibilitat. Informació actualitzada i puntual a la xarxa i les oficines d'atenció al client. Tots els nostres esforços per sortir cada matí, cada nit a punt per moure la nostra ciutat. Tuxal, seguim treballant per tu.
Ford Covesa obre el seu nou Ford Store a Badalona.
Un dels més grans d'Europa.
I ho celebrem amb tu.
Ara, en comprar el teu Ford en qualsevol centre del grup Covesa t'emportes
5 anys de garantia.
I 5 de manteniment gratuït.
A Covesa Badalona.
Covesa Mollet.
Covesa Mataró.
Covesa Terrassa.
I Covesa Martorell.
Recorda-ho, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Tu ho diràs, amb Roger Saperes.
Aquesta secció no és una tertúlia. Escolteu detingudament les instruccions d'ús. En cas de dubte, consulteu amb l'editor del programa.
Hora d'antitertúlia, avui amb un xurmano de la segona hora que pot fer que en qualsevol moment ens tanquin la paradeta. Crec que no necessita presentació. Senyor Jair Domínguez, bona nit.
Bona nit, nois, què tal, com esteu?
Molt bé, i tu?
Bé, amb aquella alegria d'aquestes hores de la nit.
Així sí, m'agrada.
No? Perfecte, tothom dormint ja, és el que a mi m'agrada.
L'últim dia vam estar parlant d'un rècord d'alcoholèmia, història que ens vas portar i explicar amb tot tipus de detall. També alguna coseta de Foro Cotxes, que no podia faltar. Avui per on comencem, Jair?
Escolta, bé, comencem per Foro Cotxes, si us sembla.
Sí, ja, home, que estic, un plaer.
Estic enganxat a Foro Cotxes, de veritat que m'aguanten aquí la ràdio només perquè tinc invitació i puc llegir el que diuen, perquè és que si no, no té més sentit. Doncs escolteu que hi ha una penya culer a Foro Cotxes.
Au, va.
Molt nombrosa.
Sí?
Sí, home, van per l'edició 1500 o així, és una bestiesa. Vull dir que cada setmana actualitzen, no?
Ah. I... Hi ha debat actiu, eh?
Home, sempre, o sigui, mireu, o sigui, no diré més important que la meitat de les penyes que hi ha a Catalunya, però més nombrosa segur que sí, perquè, clar, hi ha 600.000 forocotxeros, doncs aquesta penya, sí, només que s'hi hagin apuntat, doncs jo què sé, un 10%. Bueno, el que fan és mirar els partits i comentar-los en directe, clar,
o sigui, pantalla de tele i ordinador, sí, per anar comentant a Foro Cotxes.
I molt xurmanós al camp, amb el mòbil, i clic, i ja a riure. Clar, o sigui, no és com sentir la ràdio, és un altre tipus d'experiència, combinable, eh? Perquè podem estar sentint el Pou, clar, i els companys, i al mateix temps mirar què diuen a Foro Cotxes.
Pots fer un triple combo, que
ostres,
és veure el partit, escoltar el Pou i a sobre Foro Cotxes.
Doncs ja està, veus, faltava el text, faltava la cultura.
El partit perfecte.
Perfecte. Clar, si ja de normal es posen nerviosos, imagineu el partit de més talla de dissabte.
Bueno, es pot llegir alguna cosa?
Sí, només una. Només es pot llegir una. Mireu què es dic, perquè quan va acabar tot el marasme aquell dels penaltis i tot això, entra un tio que no devia ser, no era ni de la penya, i va posar, hasta cuando el Barça va seguir robando.
I ho va encendre tot, no?
Ostres, va escriure hasta sense H. I un tio va entrar i va dir, hasta que aprendes a escribir, gilipolles. I clar, allò va ser un riu de bilis, bueno, que no us podeu imaginar, evidentment no ho llegirem, encara que sigui, ja no sigui horari protegit, però millor que pels nostres oients no sé qui em llegeix.
Però pel que dius, clar, es perd ràpid el fil, no? Perquè poses un hasta sense H, no, i ja te'n vas del partit, ja la conversa ja va cap a un altre...
A part no hi ha ni ordre ni concert, allò era com el xat de l'IRC quan érem adolescents, que començaven a parlar de crac.
IRC, el MIRC, l'IRC hispano, eh?
Sí, home!
Jo vaig estar-hi també, jo vaig ser-hi allà, sí.
Tothom té un passat i tothom ha passat per l'IRC, però, escolteu, i clar, això és una bestiesa de 30.000 persones comentant al mateix temps un partit, cadascun dient la seva, i és molt difícil seguir el fil, ja ho dius bé. En fi.
Dues preguntes només, Jair, molt ràpides. Algun comentari futbolístic n'hi va haver? Algun o...?
Sí, molts.
Sí?
El més estès era que sense Iniesta i sense Busquets anem a la B. Anem a la B.
Directament,
la divisió,
directament, molt bé.
És el sentir d'aquests dies, eh? I molta escalfor amb el tema de la pilota d'or, eh?
Clar.
Això,
Messi, sí? Cristiano, no?
Sí, no. Era... Quan tot això passi ja en tornarem a parlar, perquè això aixecarà una polseguera terrible.
I l'última. Per ser de la penya,
sí?
Que has de fer alguna cosa?
No,
per
no,
ser...
No.
penya barcelonista Foro Cotxera?
No, has de demanar número 1.
Ah,
entres i demanes número i ja està. És la tanda, com a la carnisseria. Ja
perfecte.
No has de passar cap novetada ni res de...
No tinc més dubtes, doncs. Pots continuar.
Escolta, com que sé que us agraden els rècords, us porto una notícia que sentíem aquest matí, que és que una noia gairebé la palma intentant posar-se sense marretes.
sense
marretes de màniga curta, una sobre l'altra. Val, us explico. Perquè
la gent té molt temps lliure, eh? Realment.
Sí. I el pitjor de tot és que ho retransmeten. És un repte absurd d'aquests de YouTube. Sabeu allò, el challenge, no?
Sí.
Cinnamon challenge.
Ice una bucket challenge.
Quina
ràbia.
Escolta, feia una ràbia horrible, però almenys hi havia com una cosa social al darrere, anem a lluitar, no? Per una...
Sí.
Bueno, però allò de menjar canyella, que gairebé es moren.
Quin és aquest?
Ui, que t'havies de menjar una
aquest cullera... Aquest no conec.
Sí, home, una cullerada de canyella en pols.
Què dius?
I ho fotien allà uns germanos i es morien. Però que es veu que és molt difícil, no ho proveu a casa, nens, si ens esteu sentint, no ho feu això. Però,
és que alguna vegada m'ha passat amb el Colacao.
Ui!
I ja he patit.
Ui! Imagina, i això que el Colacao és boníssim.
Que aquella pols allà... Que pateixes.
No, clar, el Colacao no es va dissenyar per menjar-se a cullerades.
No. No. Però vas entre aquella nens i aquella cosa de dir, no espero ni a remenar un cullerada de pam a la boca.
I la llet a dintre el pot de Colacao he vist fer jo, eh? Que és allò per apurar-ho al màxim, eh? Que és una cosa de homeless, pràcticament, eh? Bueno, en fi, que la gent fa aquestes coses per guanyar likes, però, nois, per què serveix un like? Dóna diners un like? No, jo no tinc ni idea d'això. Et paga la hipoteca un like? Jo, de petit, no tenia internet.
No.
Anava descalç pel carrer, fugint dels bombardejos, aquí potser m'he passat, però està clar que els temps han canviat moltíssim. Tots hem tingut el mòdem aquell que feia raca-raca i feia soroll i bueno... I ara resulta que la gent retransmet en directe barbaritats perquè la fibra ho permet. Total, què estaven dient? Que fa 50 anys hi havia molta misèria i ara, com que sembla que no n'hi ha tanta, ens la busquem nosaltres mateixos. I és exactament el que ha fet aquesta noia. S'ha començat a posar samarretes a sobre i gairebé s'està ofegant. Comença, oh my God! I sua, plora... Bueno, fatal, i tot això la gent ho estava veient pel Facebook Live i no ha pogut treure les samarretes. Bueno, l'estampa és lamentable.
Però ha arribat a la 100 o no?
Sí, home, no, sí. Però 80 i pico, eh?
Ostres.
La tia semblava un cilindre.
I això era en directe. Era
en directe.
Correcció en directe posant-se sense samarretes.
Sense samarretes, a veure si es podia fer. No? Sabeu els ninos aquells que inflen del Camp Nou, que comencen a fer així amb els braços? Doncs semblava allò, de veritat, eh? I plorant, i bueno. Escolta, vosaltres us heu posat sense samarretes alguna vegada?
No.
Espereu que refereu la pregunta. Us heu posat dues samarretes?
Això sí, i ja he patit. Sí.
Digue-ho, això ho fèiem als 90. Una de màniga llarga i una de màniga curta.
Ah, sí,
a sobre!
Sí, senyor!
A sobre!
El Movo, el Movo.
Home, molt bé! Escolta... Això ho feia en Kurt Cobain, per exemple, ja és un merder, jo no està mort, no per posar-se samarretes, però ja és un merder amb dues samarretes,
clar.
Intentes treure't una i surt l'altra, que anaves desmanegat per la vida, la teva mare al darrere, que s'ha tret la samarreta, deixa'm mama.
Sí, allò típic, que et vols treure la curta i de cop, pam, ensenya-ho tot.
Ensenya la carcanada.
La carcanada, els quatre pèls que tenies, amb 15 anys, bueno.
Sí.
Doncs el vídeo aquesta noia fa pensar com d'idiotes podem arribar a ser. Què ens està passant amb les xarxes socials? Ojo, faig una mica de reflexió aquí, si us sembla. Tema seriós, que no quedi això en la tonteria dels tios que parlen de samarretes per la ràdio. Per què donem més importància als amics virtuals que els de veritat, nois? Penseu que en Gerard Piqué es llegeix els comentaris que li feu a l'Instagram? Penseu que té temps per llegir-se 23.000 comentaris i una foto? Però si no té temps per fer res, aquest tio, que és futbolista, és empresari, té dos fills, vol ser president del Barça, no té temps per llegir els Instagrams. Però, en canvi, anem donant vidilla als esportistes amb el Twitter i el Facebook i aquestes collonades i els reptes. Ara us diré una cosa que us trencarà el cor.
Ai.
Els futbolistes no fan anar al seu Twitter, eh? Piqué sí, però Piqué ja han dit que és una altra cosa. En canvi, la resta de futbolistes, quan penja una foto, quan Neymar penja una foto seva i diu obrigado, no sé què, força val, se viva mi madre... No ho ha escrit ell, eh?
No.
Ho ha escrit un gordo menjant Doritos, que té un sol per portar-li el Twitter, eh? Ara estic especulant i potser no és un gordo, però sí que està menjant Doritos,
segur.
Aquell tio. I ojo que no és poca cosa. Molta responsabilitat, eh? Que tu tens la contrasenya al Twitter de Neymar i la pots liar tan parda...
Sí. És que la temptació hi és, eh, Jair, de dir, i si poso ara...
Sí, no.
A la Madrid.
Cristiano Tonto.
Per exemple, és això que has dit, un dia t'aixeques de mala llet, no? El gordo dels Doritos. Et posa a rajar el compte de Twitter no sé quants milions de followers, el community manager, amb el Doritos a les mans, se li creuen les cames i escriu Guti Maricón. Des del Twitter de Neymar. Ja la tens liada. O sigui, 70 portades, no sé què... Per això...
Té molt poder el tio aquest dels Doritos,
poder,
eh?
Té molt poder, i com ho deia un tio molt savi, en una pel·li basada en fets reals com és Spider-Man, un gran poder comporta una gran responsabilitat.
Sí, senyor.
Per això s'ha de vigilar més que mai en les xarxes socials. No us creieu res, tot és fals. Com deien aquella pel·lícula, tot és mentida.
Doncs mira, veus que bé que rodoneta amb aquesta frase del Jair, que avui ens ha portat aquesta penya forocotxera, que haurem d'anar seguint també la seva evolució. Sí, veurem si s'acaba registrant, si el Barça fa alguna cosa oficialment, alguna inauguració.
A mi m'agradaria.
Tenen algun detall, veurem què és el que hi fan. I aquest rècord de les 100 samarretes que ha acabat també amb aquesta dissertació sobre les xarxes socials, un gordo, Doritos i Neymar. Jair Domínguez, moltes gràcies, bona nit.
A vosaltres.
Adéu, germano.
Adéu, adéu.
Quina animada, el Jair Domínguez. Un dia ens tancaran la paradeta.
Quan era puc eren ganchitos, ara són Doritos. Eh?
Sí, amb Doritos. Amb Doritos i amb Toyota Business Plus anem cap a la pròrroga.
Pròrroga! Boníssim! Boníssim! D'aquí no se'n va ningú, ens ho estem passant pipa.
5 minuts per la 1, per cert, Molló, estàvem pendents de si hi hauria o no comunicat de la Federació Catalana de Futbol sobre les informacions que publicava el Digital El Món.
I no n'hi haurà aquesta nit i no n'hi haurà demà. És a dir, no hi haurà comunicat de la Federació Catalana de Futbol, segons han dit des de, ens han dit des del Departament de Premsa, sobre aquesta informació del Món. Per tant, entenc que demà a Andreu Subies, com a mínim, se li preguntarà, veurem si en parla o no, perquè alguna cosa... com es deia a la taula, n'ha de dir la Federació Catalana de Futbol d'aquesta informació que ha publicat l'Adrià Soldaner.
Estaria molt bé poder escoltar el president Andreu Subies, com a mínim així ho intentarem. Demà també a la matinada comença l'NBA i sí, ens has preparat, Molló, una guia ràpida,
sí, una pinzellada,
per posar-nos al dia.
Els favorits.
Els finalistes de l'any passat, Golden State Warriors i Cleveland Cavaliers. Amb el reforç de Kevin Durant, pels Warriors, i havent mantingut el bloc de la temporada passada, Curry, Thompson i Green, l'equip de Steve Kerr és el màxim favorit, segons els apostants. Els Cavaliers de LeBron James mantenen el bloc que els va portar a aixecar l'anell de campions.
Fitxatges estrella.
Més enllà del de Durant pels Warriors, el base Derrick Rose i el pivot Joaquim Noah han aterrat a New York. L'escorta Dwayne Wade i el base Rajon Rondo s'incorporen a Chicago. El pivot rus Mozgov ha aterrat als Lakers i el Horford arriba a Boston.
Rookies a seguir.
Apunteu aquests noms. Chris Dunn, de Minnesota Timberwolves. Brandon Ingram, dels Lakers. Malauradament, Ben Simmons, de Filadèlfia, es perdrà la temporada per lesió. Continuen així amb la mala estrogança dels Sixers els últims anys.
Els canvis de banqueta més sonats.
Jeff Hornacek dirigirà els Knicks, la nova aposta de Phil Jackson per reflotar l'equip de New York, i Luke Walton deixarà de ser el segon dels Warriors per estrenar-se com a primer a la banqueta dels Lakers.
Els catalans.
Pau Gasol aterrat a San Antonio. El gran dels Gasol s'estrena als Spurs, amb qui tornarà a tenir opcions de lluitar per l'anell. Marc Gasol continua a Memphis. El mitjà dels Gasol continuarà sent el pal de paller dels Grizzlies, que estrenen entrenador, David Fizdale, i intentaran tornar a entrar als playoffs. Serà la novena temporada de Marc a Memphis. Ricky Rubio continua a Minnesota per sisena temporada, una trajectòria marcada per les lesions. De la mà del tècnic Mike Budenholzer comença un projecte il·lusionant els Timberwolves.
Vells coneguts de l'ACB.
Com dos ex-blaugranes que aterren a l'NBA, Alex Abrines a Oklahoma i Thomas Adonansky a Washington. El Chacho Rodríguez ha arribat a Filadèlfia, Sergi Ibaka a Orlando, Ildiazova a Oklahoma, José Manuel Calderón als Lakers, Juancho Hernán Gómez a Denver, Willy Hernán Gómez a New York i Teletovich a Milwaukee. Mirotic continua a Chicago. Per cert, crida l'atenció que hi ha més jugadors espanyols a l'NBA, 10, que a l'Euroliga, només 9.
Els grans absents.
Aquest estiu s'han retirat tres grans llegendes: Tim Duncan, Kobe Bryant i Kevin Garnett. Paul Pierce ja ha anunciat que plegarà l'estiu que ve.
La primera jornada.
La temporada de l'NBA comença amb un Cleveland-New York a 2:15 de la matinada. A les 4, Portland-Utah. I atenció, el Golden State Warriors-San Antonio. Primer partit que es veurà per televisió a 4:45 de la matinada. Movistar Plus continuarà tenint els drets de l'NBA i cada nit oferirà un partit.
Fantàstica aquesta guia ràpida per posar-se al dia de l'NBA. Nosaltres el que farem avui és anar a dormir amb un jugador del Club Pativic.
Sovint ser director esportiu d'un club és com dirigir una empresa. Has de planificar la temporada i reforçar la plantilla amb fitxatges que et donin confiança. Presentem Toyota Business Plus. Entra a toyota.es/empreses i informa't sobre el fitxatge més rendible per al teu negoci. Toyota Business Plus, la millor gamma de cotxes per la millor empresa, la teva.
Hola, sóc el Mia Ordeig i per anar a dormir us recomano la Vals d'Amélie, de Jan Tiersen, perquè Amélie és una pel·lícula que aquí a casa ens agrada molt i crec que és una cançó amb un ritme ideal per despedir el dia.